escriviu-nos un WhatsApp o una nota de veu, que us volem escoltar.
Que s'arrenquin, que cantin, no?
Clar,
i que facin aquest crit.
Exacte. No? Volem escoltar-vos la veu.
I sí, sí. Perdona, Marta, però és que deixa'm escoltar aquest segon ultrasó, perquè a mi és meravella. Posa l'ultrasó 2. Que té un flow, tu. Ja està.
Carrec, podria...
agafarà la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea el proper mes de juliol i des de Catalunya, Marta, una iniciativa reclama justament que el govern de Pedro Sánchez aprofiti justament doncs, per fer oficial el català a la Unió Europea.
Sí, exacte, és una iniciativa de 9 entitats del món social i econòmic dels territoris de parla catalana que es va presentar ahir a Palma. Un manifest que reclama al govern que mogui fitxa i que impulsa, entre d'altres entitats, Plataforma per la Llengua. L'Òscar Escudé n'és el president i ja ens escolta. Òscar, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, per situar-nos una mica en aquest context, a veure, què s'ha de fer per oficialitzar una llengua a la Unió Europea? És un tràmit senzill? Això porta temps? Com funciona?
No, en principi és un tràmit senzill. S'ha de canviar un reglament de la Unió Europea, concretament el reglament número 1 del 1958 del Consell de la Unió, que s'ha canviat fins a 7 vegades. I requereix, això sí, que tots els estats hi votin a favor, ha de ser per unanimitat, però és aquest tràmit, no s'han de canviar tractats, com a vegades s'ha dit, ni s'ha de fer coses més complicades.
És a dir, és una votació i això sí, tots els estats membres han de votar a favor, no se'n pot, no hi pot haver cap abstenció i evidentment cap vot en contra.
Exacte, ha de ser per unanimitat, sí.
Clar, actualment la Unió Europea compta amb 24 idiomes oficials, si no ens equivoquem. 11 d'aquestes llengües, d'aquests idiomes, tenen menys parlants que el català, com ara el gaèlic, que també és un dels arguments, no?, que per dir-ho així, juguen al vostre favor. Quins criteris té en compte la Unió Europea a l'hora de reconèixer oficialment una llengua, com per exemple ara dèiem el gaèlic?
Doncs que un estat ho demani, senzillament. O sigui, fins ara no hi ha hagut cap estat que hagi demanat l'oficialitat d'alguna llengua i que s'hi hagi votat en contra. Que només cal que un estat ho demani, ja dic, que els altres hi votin a favor, però fins ara no ha passat mai el cas de que altres votin en contra.
Clar, dèiem que era una reclamació històrica, no només per part de Plataforma de la Llengua, sinó per moltíssimes entitats del món social i econòmic de casa nostra. Per què creieu, és a dir, quins arguments polítics creieu que té o us dona el govern d'Espanya a l'hora de reiterar-se en aquesta negativa?
Bé, arguments és que no n'hi ha, senzillament és manca de voluntat política. O sigui, no hi ha cap argument perquè... Ja dic, no cal canviar tractats, és una cosa, un tràmit, home, que s'haurà de parlar amb els altres estats, evidentment, però és el que han fet tots els estats a l'hora de defensar les seves llengües. Hi han, com has dit, 11 llengües amb menys parlants, algunes amb realment molt pocs, com el galès, el gaèlic irlandès i el maltès, i altres amb uns quants milions, però menys que el català. Són 11 que tenen menys parlants que nosaltres, i hi ha també dos estats, Malta i Irlanda, precisament, que tenen dues llengües oficials a la Unió. Vull dir que tampoc és un problema que cada estat només pugui tenir una llengua, que és el que també alguna vegada s'ha dit i també és mentida.
Clar, aquí a la península ibèrica tenim també més del català, euskera, el gallec. No sé si des d'aquestes autonomies s'ha reclamat precisament el que vosaltres, diguéssiu, vau presentar ahir a Palma.
No, la veritat és que no ho sé si s'ha reclamat, si es reclama em semblarà molt bé, evidentment. De totes maneres, un petit matís, perquè amb el gallec podríem dir que ho tenen mig resolt, perquè passa per portuguès, diguéssim. Quan hi ha hagut eurodiputats gallecs que parlen en gallec, i llavors els que fan la traducció són els de portuguès.
Yeah.
Vull dir que els gallecs ho tenen mig resolt, per dir-ho així. I evidentment, tampoc tenim res en contra que el basc fos oficial, però no. El que demanem, evidentment, és que ho sigui el català.
Clar, és que el català precisament és la 13a llengua de la Unió Europea en nombre de parlants. Què comporta que el català no estigui reconeguda com a llengua oficial? Quines conseqüències té a nivell pràctic?
Mira, podríem englobar-ho en 7 diferents grups de conseqüències, però la més important i no gaire coneguda, perquè no és una conseqüència que que es noti en el dia a dia. O sigui, tothom té molt clar, per exemple, doncs que els eurodiputats no poden parlar català al Parlament Europeu, i això és una de les conseqüències, que els nostres representants polítics no poden parlar la seva llengua en el Parlament Europeu com fan els altres. Però el que et deia, el més important és que hi ha molta normativa europea, que també, per exemple, l'any passat 47 directives europees que estan relacionades amb, pràcticament totes amb l'àmbit del consum, i que acaben dificultant l'ús del català en el propi territori, no a Brussel·les, no a Estrasburg, sinó aquí, a Catalunya, al País Valencià i a les Illes. I això és el que és realment important.
Però, i això que comenta, senyor Escudé, en què es tradueix a la pràctica pels usuaris?
No, a la pràctica en els usuaris els representa o que s'impossibilita o que es fa més difícil rebre qualsevol cosa, des de instruccions, prospectes de productes sanitaris, i hi ha, per exemple, temes d'homologació de vehicles, que potser no afecta directament al consumidor, però en aquest cas dels vehicles, per exemple, pot afectar els dels tallers. El que pot fer, els tallers o els dels gremis, que fa que sigui més difícil que en el consumidor final aquelles instruccions, aquelles normatives, li arribin en català. De drets d'usuaris d'autobusos, per exemple, també hi ha normativa. De productes alimentaris, quan en realitat no és l'esperit, o sigui, l'esperit dels legisladors europeus no és anem a fotre els catalans, anem a fotre els de les llengües minoritàries o minoritzades. Uh-huh. És que les informacions arribin als consumidors en llengües que siguin comprensibles fàcilment. També hi ha directives que ho diuen d'aquesta altra manera, uh-huh. Però ja et dic, l'any passat n'hi va haver 47, només en un any, que ho deien de l'altra manera. I això a la pràctica acaba... Ja et dic, és una cosa que, com veus, no es capta directament. Uh-huh. Vas al taller i no saps perquè et donen unes instruccions o et donen no sé què en castellà. Uh-huh. I, en canvi, té l'origen en legislació europea, per exemple. I són moltes, d'aquestes coses.
És molt curiós això que ens explica, senyor Escudé. De fet, vosaltres, des de Plataforma per la Llengua, us poseu aquest, també ens ha creat molt l'atenció, us poseu aquest repte mensual, que de fet publiqueu al vostre web, i aquest mes heu aconseguit que l'empresa danesa Flying Tiger etiqueti els seus productes en català, que això va molt lligat, no?, al que explicava ara mateix. Quin és, no sé, quin ha estat el procediment que heu seguit, no sé si directament amb l'empresa, doncs perquè etiquetin precisament en català, i no sé quin és el repte que teniu per aquest mes de març.
Bé, els reptes van sent continus, i n'hi ha molts, n'hi ha que estan publicats en el web, i n'hi ha que... Bàsicament el que fem d'entrada és anar parlant amb empreses. També tenim una situació estranya, perquè hi ha coses en els quals tenim dret legal i que a vegades no passen, llavors és més fàcil que les empreses en facin cas, hi ha coses que no està tan reconegut, llavors, segons com, ho fem d'una manera o fem d'una altra, diguéssim, d'entrada sempre parlant amb les empreses i fent-los veure que tenim un mercat que no és petit, és un mercat de més de 10 milions de persones, hi ha molts estats d'Europa que tenen bastants menys ciutadans que nosaltres.
Clar, i entenc que és una feina que us podríeu estalviar si això, diguéssim, que fos una normativa europea, no? Aquests tràmits, aquestes empreses estarien obligades, per dir-ho així, a etiquetar també en català.
Sí, bé, de fet, en aquest cas concret ja ho estaven, i no estava complint. Que tenim també...
També s'han de perseguir.
O sigui, no tot el problema que tenim amb la llengua s'arregla amb l'oficialitat a Europa, però és un dels punts grossos.
En qualsevol cas no restaria.
Deixeu-me...
No, sumaria molt.
Tot és sumar.
Actives que estan bé i que després no les fem complir. Això també ens passa de vegades.
Òscar, permet-me, si us plau, Marta, que aprofitant doncs, que et tenim en antena, justament ara t'ho deia, sota la feinada que hi ha al darrere per part de la Plataforma per la Llengua, últimament, no sé si va ser la setmana passada, Òscar, suposo que ho vas veure, no? Es va fer viral, de fet, un jutge aquí a Catalunya que va haver de paralitzar un judici perquè no entenia el català, i ell exerceix, no?, a Catalunya. Com vau valorar des de la Plataforma per la Llengua fets?
Això és d'escàndol. Això és d'escàndol fins al punt que no només contravé el sentit comú, diguéssim, de que l'administració ha d'entendre com a mínim la llengua dels administrats, i en aquest cas, òbviament, el català és com a mínim una de les llengües dels administrats, però és que a més del sentit comú, Espanya va ratificar fa 20 anys la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que precisament parla d'això, i precisament cada vegada que els experts del Consell d'Europa, que és de qui depèn aquesta carta, valoren com els estats estan aplicant o no aplicant la carta, cada vegada, podríem dir, els experts, i finalment passa per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, podríem dir, renyen a l'Estat perquè no està complint amb el fet de que els funcionaris de l'Estat hagin d'entendre, com a mínim, que el normal seria no que l'haguessin d'entendre, sinó que el sabessin, el català. I això és d'escàndol, i tenim un recull de casos semblants amb aquest, i inclús jutges que per escrit, ara,
un magistrat,
que per escrit han dit a Ciutadans, sí, vostè té tot el dret a que el seu judici sigui en català, ho sabem, però sàpiga vostè també que si insisteix, la paraula textual insisteix en fer-ho en català, es pot demorar fins a 5 anys més. Quin tipus de justícia és aquesta? Això ho tenim per escrit, eh? I casos de si n'hi hablan català se suspende el juicio, que és més o menys el que va dir el jutge l'altre dia, i els jutjats van dir, bueno, vostè mateix, suspengui el que vulgui.
Ostres, quin creus que hauria de ser el paper de la Generalitat en aquest cas, no? Perquè ho deies tu, per que s'apliqués aquesta normativa, sobretot en el camp judicial.
Bé, en el camp judicial, la Generalitat, concretament, té relativament poca cosa directa a fer. Una altra cosa és la feina de pressió que poguessin fer, que, clar, seria més que la que puguem fer nosaltres, que prou és el govern representatiu del país.
Clar.
Sí que hi ha altres temes, això que parlàvem, per exemple, del codi del Tiger, que depèn del codi de consum, aquí sí que és dependència directa de la Generalitat, i coses que sí que podríem fer, i ja també els hi reclamem, i depèn del... Sí, lo de la justícia clarament depèn de l'Estat, bàsicament. Bàsicament, o quasi en exclusivitat, la Generalitat podria insistir en que l'Estat ho complís, però alhora també la Generalitat i els altres governs autonòmics haurien de complir la normativa que encara no estan complint alguns d'ells.
Òscar Escudé, moltíssimes gràcies, de debò, per haver entrat en directe, president de la Plataforma per la Llengua. Entenc que aquest és el primer pas, aquest manifest que es va firmar ahir a Palma, perquè el govern de Pedro Sánchez mogui fitxa. Ja teniu al cap quin serà el proper pas?
Bé, no és ben bé el primer pas, és un tema que nosaltres ja fa molts anys que anem perseguint. De fet, la presentació a Palma va ser, bé, perquè podria ser qualsevol lloc, no?, dels territoris de parla catalana, però vam voler fer-ho a Palma perquè precisament el Parlament Balear va ser el primer que va votar per demanar l'oficialitat del català a la Unió Europea, i això ja va ser el 1988, abans que Plataforma per la Llengua existís. O sigui que no és una cosa nova, i nosaltres, Plataforma per la Llengua, ja hi hem treballat de fa temps. Vull dir que no és el primer pas, però sí que ara, durant aquest any, aprofitant la presidència rotatòria del Consell de la Unió per de l'Estat, doncs farem més feina encara, i farem més pressió, i esperem que algun dia haurem de deixar de fer aquesta feina, que ja les
doncs sí.
Seran normals.
Esperem que així sigui, Òscar. Moltes gràcies.
Perquè perdona, al final, sí, que tothom tingui clar que l'únic que volem és ser ciutadans com els altres ciutadans europeus, més ni menys. Dic que si altres ciutadans europeus tenen aquests drets, doncs nosaltres també els hem de tenir, i no hi ha cap raó per la qual no els puguem tenir.
Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua, ja ens anireu explicant. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.